El suplement des del Parlament Europeu. En aquesta última legislatura, al Parlament Europeu, hi ha hagut tres temes importants: el terrorisme, els refugiats i el Brexit. Però hi ha altres temes que potser no surten als mitjans i que també han tingut molt de ressò, almenys internament.
Jan Ponte, buenos días.
Buenos días.
Tú trabajas con el eurodiputado Eduard Martín.
Sí, ¿verdad?
¿Se habla de todo aquí en el Parlamento Europeo?
Sí, podemos hablar de todo, pero la cuestión es la cuestión de la aceptación del todo de los casos de acoso sexual. Esa es la razón por la cual empezamos desde siete meses de hablar de los acosos sexuales. Y yo empecé a escribir todos los casos de acoso sexual o de comentarios sexistas por ejemplo.
¿Tú te has sentido discriminada o incluso has sufrido acoso sexual?
Yo empecé a trabajar al Parlamento Europeo, tenía 23 años. Soy una mujer y trabajo en un comitado muy, ¿cómo se dice?, muy de hombre, porque es el comitado de industria. Entonces, la representación de las industrias son hombres, la representación de los países, Estados miembros son hombres. Y sí, yo como trabajadores muy joven, como mujer en este Parlamento, yo sufro de acoso sexual, pero es la razón por la cual, porque cuando hablo de acoso sexual, las personas me responden, por ejemplo, pero la política es así, no puedes cambiar, no puedes hacer nada. Y yo la razón por la cual empiezo a escribir todo, porque no creo que tocar el pecho de una persona, por ejemplo, es un comportamiento normal. Y la dificultad es la definición del acoso sexual, porque es muy, muy difícil de definir cuál es un acto de por ejemplo, de acoso sexual. Las personas están diciendo, no es acoso sexual, es un modo por mí de seducir, de como de flirt, de seducirte o de hacer un joke. Y la definición del acoso sexual, por mí, es la cosa más prioritaria de decir a las personas que trabajan al interno del Parlamento Europeo cuáles son tus derechos, con ejemplos concretos.
Esos son casos que tú has recogido de 50 personas, ¿no?
Al final son más de 56 testimonios de diferentes personas, también no la misma nacionalidad, nacionalidad muy diferentes, grupos políticos diferentes y también profesión diferentes. La cosa es que es una microsociedad el Parlamento Europeo. Tenemos 3 lugares de trabajo diferentes, 28 nacionalidades diferentes y muchos contratos que son muy precarios. Y entonces los acosos sexuales son más difícil con esta enorme sociedad de definir.
Arantxa Calveres, assistent de l'eurodiputat Javi López. Arantxa, bon dia.
Hola, bon dia.
És molt més habitual del que ens pot semblar el que explica ara la Jan?
Sí, és habitual, però no només al Parlament. La singularitat que ha explicat ara la Jan és certa, perquè al Parlament Europeu, per qui no ho sàpigui, treballen vora 8.000 persones. Quin és el principal problema que ens trobem? És que la Jan sap 56 casos, en sabem molts, però no hi ha hagut a dia d'avui cap denúncia. Perquè és cert que va esclatar el tema a l'octubre, és cert que el Parlament Europeu el 26 d'octubre va córrer i va fer una resolució on contenia mesures de l'assetjament sexual a la Unió Europea, però hi havia un apartat específic que parlava de les mesures al Parlament Europeu. Se'n van aprovar moltes i sabíem que 3 punts concrets que estaven aprovats no els volien portar a la pràctica i que avui no han portat a la pràctica. Quines són les 3? La primera és la formació obligatòria, diu, de tots els treballadors del Parlament Europeu sobre què és assetjament sexual. És el que ha explicat la Jan. També hi ha unes fotos al teu correu de la feina, de cop et toco i la mà de l'esquena passa el cul, o et fan un comentari un diputat. Això és habitual a la vida. Com comprendreu, qualsevol que sàpiga què és un assetjament sexual, hi ha sempre una relació de poder jeràrquica de qui és el cap i qui és el treballador.
Per tant, per exemple, amb les eurodiputades passa també això?
No tan freqüentment. Nosaltres no tenim un cas concret. No és només per ser dona. però bueno, hi ha una relació de poder. Llavors aquest és el primer, que la formació obligatòria també sigui per diputats. La segona, la composició del Comitè contra l'Assetjament Sexual. Està més vist per qualsevol d'aquestes 56 víctimes o més que n'hi puguin haver, que no coneixem i que no volen sortir perquè no els surt a compte, que sigui un tribunal de defensa dels diputats, perquè al final si estan els diputats representats en tres, ara hi haurà dos treballadors, fins ara n'hi havia un, però el metge, resulta que els experts, metges i psicòlegs, tenen veu però no tenen vot, doncs evidentment la persona víctima difícilment se n'anirà allà si la, entre cometes, jutjaran els diputats. I per últim, la tercera és precisament una auditoria externa, a saber per què encara, a dia d'avui, ningú s'ha atrevit a anar amb aquesta comissió. Fer entendre quina tipologia de contractes hi ha. Clar, jo estic contractada directament pel meu diputat. És a dir, el diputat pot directament, sense cap motiu, alegar que ha perdut la confiança en tu mateix o tu mateixa per fer-te fora. Per tant, una becària, un assistent, qualsevol persona és perfectament vulnerable.
Yo recuerdo el debate en el Parlamento Europeo del Me Too en el mes de octubre, que había solo 5 hombres.
Sí.
It's kind of a tipping point because it's changing.
Crec que és un punt d'inflexió perquè canvia l'ordre de les coses. Ara les dones tindran més veu i abans no en tenien. Hi havia massa control dels homes. Però crec que ara tot serà més just. I crec que el paper dels homes ara és escoltar, deixar que les veus de les dones se sentin i reflexionar sobre tot això. Women's voices
be heard and think about it. ¿Cuál ha sido en general la reacción de los hombres delante estas denuncias?
Te puedo decir solo una cosa, es que en el Comitado sobre los Derechos de las Mujeres son 5 diputados sobre más de 8 políticos, grupos políticos. Entonces, esta cuestión es siempre vista como una cuestión de mujeres. Como las mujeres hablan a todas las mujeres del mundo y del Parlamento Europeo. Pero la cosa que por mí es un punto positivo es que en nuestro grupo de trabajadores en el Parlamento Europeo son más de... la mitad de este grupo son hombres. Y entonces es una cosa positiva, porque no es solo una cuestión de mujeres que hablan a las mujeres.
O sea, el apoyo que tú has recibido, por ejemplo, de Eduardo Martín, no es habitual.
No. ¿Tú crees que, por ejemplo, después del debate en el Pleno, a Estrasburgo, en el mes de octubre, Eduardo Martín recibe muchísimas preguntas de entrevista de los diversas medias en Europa, porque fue como una cosa inédita por un hombre político diputado de hablar sobre la pregunta del Me Too, porque hago un ejemplo con mi país, la Francia. Vemos que los hombres políticos tienen mucha dificultad de hablar sobre el subjecto del Me Too, porque son un poco, están un poco como piensan o mi comportamiento quizás no fue siempre positivo sobre el debate de los derechos de las mujeres, y entonces son un poco a distancia de este subjecto.
Je sais de sources sûres, parce que j'ai y compris échangé avec quelques victimes, qu'il y a eu des cas graves de harcèlement sexuel.
Mi jefe es un sindicalista. Y entonces la defensa de... Porque ahora estamos hablando del Me Too, del subjecto del Me Too, pero al final es una cuestión de defensa de los derechos de los trabajadores. No tiene que tener un aspecto de género, de mujer o de hombre.
Per tant, sí, aquesta és una de les primeres coses. I com més baix vas a l'escalafó, més fàcil és que es pugui donar una situació d'abús de poder. Un becari i becària que està 6 mesos... passe i demà no hi és, què ha de fer, no?
Perquè aquest tema torni a estar a l'agenda europea, el que cal és pressió, el que cal és explicar-se als mitjans, com es fa?
Bueno, crec que cal moltes coses, però la resposta contra Trump l'han liderat les dones, i per tant això ja és un moviment mundial. Pensem en el Me Too i pensem en el moviment mundial que s'ha generat amb això de casos arreu del món, pensem. I que tothom ha de condemnar aquests fets i han de parar i s'han de denunciar. Bueno, ara com ens organitzem i quina estratègia liderem? Doncs nosaltres amb això crec que hem passat una mica abans amb l'estratègia, no? I posar-nos mans a l'obra. Però bueno, detectar que ja això no es pot fer, per molt que ara hi hagin hagut moltes assistents que han estat assetjades, que han marxat, que no poden denunciar, perquè hem rebut correus electrònics quan buscàvem les signatures que ens deien jo ja no puc signar perquè no soc treballadora, però m'agradaria que... O sigui, gràcies per portar això a terme. Això ja és un punt de no retorn, en el sentit de ja som conscients que això, d'aquestes pràctiques no es poden donar. Per tant, només que hi ha aquests diputats que ara, no sé si tenen por, però són de pensar dues vegades abans de tocar el pit amb una dona o fer una carícia al cul amb una altra, ja pensin que això no està ben vist, no que ells no ho vulguin fer. I s'ho pensen de dues vegades, només per quina repercussió pot tenir a la seva carrera, no perquè creguin que està mal fet. Doncs ja, entre cometes, és un èxit.
Jan Ponte, Arantxa Calvera, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Whenever you are on the outside and need a little compassion and don't know the ground you're stepping on, and you're a long way down from where you're standing, and all your lighthouses are gone. Reach out your hand, I will make it easier, and forever by your side, or apart, I'll be on your side. Mistaken an invisible thread between us all, so here I am full of mistakes, caught in your hand. I will make it easier, and forever by your side, or apart, I'll be on your side. And forever.